Comença l'informatiu matinal del dijous 25 d'abril.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La psicòloga familiar Elisenda Pasqual, coneguda pel seu paper de terapeuta a la sèrie Això no és Suècia, ha passat per Sant Cugat per parlar sobre la pornografia i l'adolescència en un acte organitzat per les escoles coeducatives. Entre les conseqüències que pot tenir l'accés precoç a la pornografia per part d'infants i joves, Pasqual destaca l'erradicació de l'efecte dels vincles íntims, la infantilització dels cossos, que normalitza la pedofília, i l'incentivització de la misogínia a través de continguts replets de violacions i abusos cap a les dones. Donat que a dia d'avui i per la manca de legislació al respecte és pràcticament impossible evitar que els joves tinguin accés a aquest tipus de continguts, la terapeuta remarca la importància de parlar-ne a casa amb la canalla.
I han de poder saber que hi ha continguts que consumeixen i que t'has assabentat que els consumeixen i que se n'ha de parlar. Però no des d'un lloc d'interrogatori de tercer grau o un sermó o una part molt ètica i molt moral, no? Senzillament de dir, ei, sé que tens curiositat per mirar això, sé que estàs en una etapa on mirar cossos nus i cossos erotitzats és important per tu, però almenys distingim el que és respectuós del que no ho és, no?
Pot recuperar l'entrevista completa en vídeo a cugat.cat. I el candidat del Partit Popular al Parlament de Catalunya a aquestes eleccions, Alejandro Fernández, critica la cultura que regna a Catalunya del no a tot i defensa que ells seran els que permetran l'ampliació de l'aeroport del Prat o la interconnexió de les conques de l'Ebre i del Ter per evitar les restriccions d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fernández ha vingut a Sant Cugat en un acte de precampanya de les eleccions del 12 de maig, on ha acusat els polítics que governen ara d'irresponsables.
Con los gobernantes irresponsables de hoy, no hubiera sido jamás Barcelona capaz de organizar unos Juegos Olímpicos. Si con los gobernantes irresponsables de hoy, por aventura no existiría que nos convierta en uno de los grandes emplazamientos turísticos de todo el mundo, en la Costa Dorada.
El líder popular, acompanyat per la plana major del PP de Sant Cugat, ha demanat al militant de base que no perdi l'esperança en el seu partit, malgrat els mals resultats dels últims anys a Catalunya. I ha afegit que està convençut que després del 12 de maig tindran la clau de la governabilitat de la Generalitat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El treball conjunt entre la policia local de Sant Cugat i els Mossos d'Esquadra al municipi és un exemple, o com a mínim així s'ha posat de manifest durant el Dia de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial Rubí-Sant Cugat i Castellbisbal, que s'ha celebrat aquest dimecres a Rubí i durant el qual s'ha distingit una desena de Mossos de la Comissaria de Sant Cugat, dos policies locals, el CAR, Sant Cugat Empresarial i una infermera del municipi. De tots ells s'ha destacat la seva col·laboració amb el cos i la seva tasca exemplar en diferents actuacions. Manel Rodríguez és el cap de comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat.
La seguretat ciutadana i la seguretat pública passa per la col·laboració i la participació de tots els cossos, ja no només de policia, sinó d'altres que també estan dintre de lo que és seguretat pública en sentit ampli, com la protecció civil, els bombers, els ADFs, etc. Aquesta participació i col·laboració, ja sabeu que en Sant Cugat, pues des de fa 6 anys ens ha donat molt bons resultats.
L'acte també ha comptat amb l'alcalde Josep Maria Vallès i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, així com membres dels dos consistoris i dels cossos de seguretat. I Morgina, Mohamed o Shefali són només alguns dels noms que han cosit aquesta tarda en fil vermell les participants en el brodat col·lectiu liderat per l'artista Daniela Duarte. Organitzat per Casa Aimat, han volgut reivindicar, així, l'11è aniversari de la tragèdia de Rana Plaza, una fàbrica de teixit situada a Bangladesh que el 2013 es va esfondrar provocant oficialment la mort de 1.135 persones. Inspirant-se en el memorial de World Trade Center, l'artista ho ha volgut traslladar a l'àmbit textil construint una obra a partir de les peces de segona mà en les quals les assistents han cosit el nom d'algunes de les víctimes.
Compartir un poco más de la conciencia sobre todo eso y que la gente se poder hacer con que la gente se involucre personalmente, porque poner cara, poner nombre en el problema, es sentirse un poco más cercano a eso, un poco más responsable también. Entonces creo que podemos así hacer un poco de diferencia.
En aquest sentit, Duarte ha posat de manifest que la recerca per trobar les identitats d'aquestes persones no ha estat fàcil, perquè no hi ha cap registre. Tot i això, ha pogut arribar a recopilar 306. I la multinacional catalana Grífols, amb seu a Sant Cugat, ha anunciat la col·locació de 1.000 milions d'euros en bons sèniors garantits al 7,5% en venciment al 2030, segons ha informat la companyia en un comunicat. Els fons obtinguts amb aquesta operació s'utilitzaran per amortitzar els fons no garantits en venciment el 2025. Aquesta transacció suposa una important fita financera, subratllant la confiança dels mercats financers en la solidesa del negoci i la resiliència operativa de Grífols. Així ho assenyala la farmacèutica, i actualment immersa en la crisi per les acusacions de Gotham City Research.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I més d'una vintena d'activitats protagonitzaran l'edició d'enguany de l'Encabronada, que es farà entre aquest divendres 26 d'abril i el diumenge 28. Les espectacles de foc, tallers de malabars i concerts de música són només algunes de les propostes a gaudir durant aquest cap de setmana. La Festa Grossa dels Diables de Sant Cugat torna amb els Gausacs com a entitat convidada i amb dues novetats: una carretilla de solidària que recollirà fons pel taller Jeroni de Moragues i un punt lila mòbil. El cap de colla Bernat Parpal i la cap de tabal Let's Carme Garcia han participat aquesta setmana al programa Entitats de Cugat Mèdia, on han repassat el programa dels 3 dies de festa, on la seguretat, com expliquen, és essencial per gaudir de totes les activitats. Aquests són els consells que ells donen.
Plaça Octavià, veureu que hi ha un perímetre marcat de cascades. Tot el que hi hagi dins serà foc, tot el que hi hagi fora no arribarà. A partir d'aquí, què us podem dir? Que vingueu ben tapats, mocadors, barrets, tot que sigui de cotó.
Protecció a la boca i al nas, perquè al final no deixa d'haver-hi fum.
Jo recomano molt botes de muntanya.
Hem de ser molt conscients de que és una cosa molt xula, però té els seus riscos, i hem d'evitar al màxim aquests riscos, no?
Tot i el desplegament, la festa no s'escapa de les conseqüències del dèficit econòmic de l'Ajuntament, que implica una reducció del pressupost que, finalment, serà menor de l'esperat inicialment. De fet, des de Diable reconeixen i agraeixen a l'Ajuntament que hagin fet un esforç extra per poder celebrar l'Encabronada. I la santcugatenca Emma Vilarassau torna als escenaris amb l'adaptació escènica de la tragèdia grega Ifigènia, que s'estrena aquest dimecres al Teatre Lliure amb la direcció d'Alicia Gorina. L'obra amb dramatúrgia d'Alberta Ribas parteix de dos textos clàssics d'Eurípides, Ifigènia a Aulida i Ifigènia entre els taures, a qui donaran vida a banda de la santcugatenca Pere Arquilloé, Marta Usó, Albert Pérez i Pau Vinyals. L'obra es podrà veure lliure fins al 2 de juny. I d'altra banda, la santcugatenca protagonitza Casa en Flames, l'última pel·lícula de Dani de la Orden. Es tracta d'una comèdia dramàtica coral que va inaugurar dijous passat al Barcelona Film Festival. I l'exnedadora Gemma Mengual concursarà en la nova edició de Pequín Express, el programa reality que deixa la televisió convencional i es trasllada a HBO Max. La santcugatenca hi participarà amb la seva companya d'equip de natació artística Gisela Morón. Les dues excompanyes i amigues van participar en els Jocs Olímpics del 2018 a Pequín, precisament, i van guanyar la medalla de plata en la prova de l'equip. I la 18a edició del torneig World Tennis Tour Vila de Valldoreix es disputa del 5 al 12 de maig al Club Esportiu Valldoreix, una prova que té una dotació de $25.000 en premis i que serveix perquè els joves tenistes sumin punts al rànquing de l'ATP. La competició es disputa en categoria masculina tant en... la competició es disputa en categoria masculina tant en individuals com en dobles. La presentació s'ha fet aquest dimecres al Club Valldoreixenc amb la presència del president de l'entitat, Joan Carles Pradell, del vocal d'esports de l'MD, Ramon Segura, i del director esportiu de l'entitat, Roger Badia. L'MD aporta 100.000 euros per a l'organització d'aquesta competició. El club té previst organitzar un clínic durant el torneig i la Federació Catalana de Tennis aprofitarà per fer assemblea de l'ens federatiu el diumenge 12 de maig, aprofitant la disputa de les finals previstes per a les 11. I el club d'escacs Dos Torres de Sant Cugat s'ha proclamat campió de la Copa Catalana de Tercera Provincial després d'imposar-se en un final èpic davant el Terrassa, el subcampió, i l'Andorra, el tercer classificat. El club ha sumat en un primer èxit i que pot tenir continuïtat amb la final de la Lliga Catalana. L'entitat, fundada fa gairebé mig any, també vol potenciar els escacs amb l'organització de la primera edició del torneig escolar previst per al 26 de maig a l'escola Joan Maragall. I fins aquí el repàs de l'actualitat. Podeu trobar més informació a cugat.cat i al proper butlletí de matinada.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Down inside, honey, you need it. I'm gonna
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 25 d'abril de 2024. Us saluda Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a la ràdio a través del 91.5 FM, a través dels vostres dispositius amb Alexa i també per internet al nostre web a www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui. Eva Blanco, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Pasqual, molt bon dia.
Bon dia.
I Dani Vilaró, molt bon dia a tots.
Hola,
tres.
Bon dia.
Si us sembla, comencem ja pel primer tema, i és que el veïnat de Collserola viu amb neguit el risc d'incendi, de gran incendi forestal, de fet, i critica que els ajuntaments no moguin fitxa per extremar les mesures de prevenció i protecció. És per això que les entitats veïnals dels barris dels municipis assentats a la serra s'han plantejat denunciar les administracions, o fins i tot, diuen, els alcaldes. En aquest cas seria per la via penal. Es queixen que cap ens local, tret de Barcelona, té aprovat un pla d'autoprotecció perquè la ciutadania tingui clar què cal fer en cas que hi hagués un incendi a Collserola. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia el president de Collserola Paisatge Viu, el Jaume Llançó, que lamenta la desídia política i ha assegurat que, malgrat tenir converses amb regidors i tècnics de Sant Cugat, la situació no es desbloqueja. Sentim-lo.
Els plans d'autoprotecció acabarem igual. Si cal, posarem denúncies, i si cal, les denunciarà als diferents municipis, doncs, i als alcaldes, si fa falta, inclús per lo penal, perquè hi ha vides en risc, i amb això no s'hi juguen.
La preocupació és real per aquestes entitats i per totes aquestes persones que viuen a la serra de Collserola. De fet, el Jaume lamentava, no?, que feia 2 anys que ja s'està reclamant aquest pla d'autoprotecció de Sant Cugat. Se'ls va dir des de l'Ajuntament que arribaria aquest any, el 2024, i ara amb reunions amb el consistori diuen que serà l'any que ve, el 2025. Aquest fet suposa un incompliment de la llei per part de l'Ajuntament, ja ho explicava el Jaume, i per això no, tenen l'opció aquesta d'emprendre aquestes mesures legals. Dèiem que no els agradaria, però fins i tot a través de la via penal denunciant els alcaldes per l'incompliment de la llei. Què us sembla que hi hagi aquests incompliments, no només per part de l'Ajuntament de Sant Cugat, només l'Ajuntament de Barcelona a dia d'avui compleix amb aquesta llei d'autoprotecció? Jordi.
Bé, de fet, l'Associació Collserola Paisatge Viu fa temps que ho reclama, i fa temps que també ha anat als agents rurals, el que ha suposat ja algunes sancions a municipis, no? Clar, jo crec que s'adjunten dues coses. Un és com tenim els contractes fins ara. Sant Cugat tot just acaba d'aprovar el nou funcionament, no? I ja suposarà una freqüència anual en volta de cada 2 anys, i per tant, a priori és una millora. L'altra és com s'executa aquest contracte. Una de les queixes que tenen des de Collserola Paisatge Viu és precisament que, tot i que hi ha contractes, algunes de les execucions no són correctes, i per tant han netejat una franja però no té la funció que hauria.
Això és el que han denunciat, de fet, els agents rurals, que han anat a fer aquest informe tècnic que és desfavorable.
I l'últim és la situació actual, que barreja la part econòmica en el cas de Sant Cugat, més tota la part climàtica, en una sequera més que evident, en un bosc estressat, en molts arbres morts, i per tant una gestió forestal que segurament hauria de ser més intensa que anys enrere, i alhora en menys temps, perquè cada vegada comença abans l'estiu i no es poden fer depèn de quines accions, no? Vull dir que és un poti-poti de coses bastant complex.
Ja. És com una tormenta perfecta, no? O sigui, al final, amb tot el que estem comentant, començo a entendre els incendis forestals tan bèsties que hi ha els últims anys, perquè al final és un cúmul de desgràcies, de burocràcia tremenda, i està bé que denunciïn, però és tornar a entrar un altre cop amb una burocràcia enorme, que això no solucionarà el problema d'entrada, no? O sigui, a mi em sembla, no sé, em sembla vergonyós que acabem com acabem. I l'única cosa que puc dir és que espero que els cossos de bombers estiguin molt ben preparats per atendre qualsevol conat de foc el més aviat possible i evitar les desgràcies que passaran, perquè realment hi ha vivendes tocant el bosc i gent que hi viuen allà. Per tant, és un perill real. Em sembla increïble. O sigui que...
aquest tema dels bombers també seria un altre tema.
També, no? És un altre meló.
Hi ha hagut retallades en alguns...
Més.
No, a veure... Clar, aquí el que tenim és una situació explosiva, no? Perquè...
Sí,
perquè
mai millor dit.
Exactament, pel que és, no? I per aquest avís que sempre hi ha, no? Que si es produeix realment un incendi a Collserola, doncs pot ser, no seria un incendi menor, seria un incendi greu per tota l'extensió, per la situació en què tenim el bosc ara, i també per tota la gent que viu al voltant, no? que vivim al voltant del parc, no? Llavors, clar, aquest xoc entre veïns, per una banda, propietaris i administracions, que sembla que s'estan passant una mica la pilota, no? I la responsabilitat per veure qui s'ocupa d'aquestes coses, doncs a mi em preocupa, no? Perquè realment la casa queda sense endreçar, no? I crec que he llegit que la llei és de 2003, no? Mm-hmm. Clar, és una llei...
De la Generalitat.
Clar, que potser caldria també ficar-hi mà, no? I reformar-la, perquè la situació de 2003 no és la que tenim ara, no? I també les lleis s'han d'adaptar a les situacions que tenim i avui dia, doncs, potser cal una cosa molt més intensiva, no?, de gestió i d'administració de boscos que no teníem fa 20 anys, no? I bé, en el problema concret, jo crec que sí que l'Ajuntament i les administracions en general han d'escoltar els veïns, no? Perquè la preocupació jo crec que és fonamentada i si hi ha altres municipis com Barcelona, no? Crec
mm-hmm. que... És l'únic, de fet, dels que conformen
que ja tenen aquest pla d'autoprotecció, doncs potser sí que és una via que altres municipis també han de començar a adoptar, no? Altres municipis de Collserola, no?
El mandat passat va haver el compromís del govern municipal, del tripartit, arran de les primeres queixes en contra del pla d'autoprotecció de fer-ne. El que passa és que ni es va acabar de fer el mandat passat...
No, de fet s'havia de fer per aquest 2024, ho explicava el Jaume Llançó.
I tampoc tenim notícies de que el govern actual estiga treballant al respecte, no? I en quant a...
I de fet per aquesta temporada, diguéssim, d'estiu que ens ve, ja aniríem tard, perquè hi ha molts treballs que ja no es poden executar al bosc.
Sí. Ah, bueno, i a nivell de pla, és a dir, en el moment que tenim una muntanya tan habitada, una de les coses que tindrem en compte és, en funció de per on ve l'incendi, no? A qui confines, qui pot ara agafar el cotxe i fugir per a evitar un col·lapse i que la gent acabe in itinere cremada, no? Que és una de les coses que explicava.
Exacte. Anem aquí. És una cosa que t'explicava tu, el Jaume Llançó, en una entrevista que vau publicar al Cugatenc abans d'aquesta trobada d'aquest cap de setmana que va fer Collserola del Paisatge Viu amb altres entitats que estan preocupades per aquesta situació, que treballen a la serra de Collserola. I era una cosa que els preocupa enormement, no? Vosaltres creieu que la ciutadania té clar, sobretot aquestes persones que viuen al mig de la massa forestal, què han de fer en cas d'incendi? Hem vist els incendis, em sembla que el Jaume Jordi t'explicava, posava com a exemple els del Canadà i alguns dels Estats Units, no? Que la majoria de persones que moren en incendis forestals moren al cotxe a l'hora de marxar de casa perquè queden atrapats a la carretera, queden aturats perquè queden les carreteres col·lapsades i és allà on hi ha les catàstrofes i les pèrdues de vida humana. Creieu que hi ha un pla o s'ha comunicat un pla a aquestes persones que viuen a la serra de què han de fer? I d'una manera coral, no sé si potser s'hauria de gestionar des del mateix consorci que a vegades no acaba de poder executar les accions i és com una mica consultiu, no? Es demana que siguin des dels ajuntaments que es facin les accions, però no sé si té sentit que l'Ajuntament de Sant Cugat proposi el confinament i que l'Ajuntament de Molins de Rei proposi l'evacuació. No sé què en penseu.
Però això hauria... És que és un altre dels punts de desgràcia que trobo que hi ha aquí, no? Si això no està coordinat... M'és igual si és el consistori o és qui sigui, però ha d'haver un protocol clar que s'ha de comunicar i, potser, si no ve de l'Ajuntament o no es posen d'acord, potser les mateixes associacions de veïns haurien de ser les que, parlant potser amb els cossos de bombers, preparessin aquests protocols per almenys autoprotegir-se. Jo crec que quan l'administració no t'està donant les solucions i hi ha vides en joc, t'has de buscar la vida d'una manera clara. I jo crec que potser aquí les associacions de veïns podrien moure's per intentar-ho fer, no? Perquè em sembla molt greu i em sembla molt clar que s'ha de tenir. O sigui, has de saber el que fer. Et quedes a casa, no et quedes a casa, et protegeixes, surts, no surts, tovalloles mullades, no? Que hi hem vist moltes... No sé, que realment... Ostres, això és molt greu. Estem parlant de vides i arribarà el moment, passarà, hi haurà una desgràcia i tothom es posarà les mans al cap com no vam reaccionar abans, quan fa tant de temps, no?, que s'està dient. Mm. O sigui, és increïble que haguem d'esperar que passi alguna cosa per llavors reaccionar.
I a més, el foc, diguem, que no coneix de municipis, no?
Exactament.
De fronteres municipals, no? Sí. I llavors, per això jo crec que és important aquesta coordinació entre municipis, no? Que no hi hagi contradiccions, això que deies, no? Uns que es queden, uns que marxen. I és complex, perquè realment la situació, diguem, de Collserola amb tots els municipis que l'envolten deu ser molt complex fer una cosa així, no? De plans d'evacuació per carretera i veure com pot quedar... Però això s'ha d'estudiar, no? S'ha d'estudiar on pot quedar la gent bloquejada, com pot quedar, com pot sortir... I això ha de ser conegut, sobretot, per la ciutadania que ho pot patir.
I aquesta associació és de Collserola, de tot Collserola.
Treballen des de Sant Cugat, Collserola, Paisatge Viu, però sí que estan associats amb altres entitats.
Clar.
Sí.
Haurien de representar-los tots.
De fet, els plans aquests, una de les coses que haurien de preveure és precisament com, o sigui, qui és qui dona la informació de com actuar en el cas d'emergència.
Qui és l'autoritat, no?
Qui és l'autoritat?
La potestat de dir com es fa.
I com t'arriba aquesta informació? Més enllà de tot el que ja pot estar recollit prèviament, no?
Eva, tu que t'has dedicat, que
no,
et dediques
és
a
pla
la
de
comunicació.
No,
perquè, si no pot passar això, és a dir, té sentit que la gent de la Floresta es quedi confinada perquè estan evacuant alguna part de Molins? No, segurament sí, per evitar bloquejar la carretera. Però, clar, si no t'ho diu un ens unitari, la gent no entendrà res i dirà si aquells fugen jo també, no?
No sé, bueno, si el sistema aquell que vam provar...
Aquell del 112, oi? De les alarmes, d'alertes químiques...
Sí, podria funcionar.
Que pot tenir una aplicació d'aquest tipus, no? De dir, bueno, enviem aquests missatges aquí i allà... Però bé, és això, que hi ha d'haver algú... No,
qui és el
com central, no?
És un pla de crisi com la copa d'un pi, mai millor dit, no? Que hauria d'haver... No, ja, els protocols són claríssims. Hi ha d'haver sempre un responsable, hi ha d'haver un equip a darrere, s'ha de saber qui comunica aquí, quines són les portaveus de cada àrea, tot això s'ha de tenir molt clar.
Qui creieu que hauria de ser... Que hauria de liderar aquestes actuacions, quina administració?
Hauria de ser Generalitat, directament.
Totalment.
Perquè és qui s'encarrega d'emergències, és qui quan hi ha un cas d'emergència agafa sempre les regnes i hauria de ser això. Però, clar, abans els municipis han de fer la feina, han de tindre els seus plans d'autoprotecció, han de tindre la formació al veïnat i al moment que hi ha l'emergència hi ha un comandament únic, que és Generalitat.
De fet, les entitats apunten una manca de pressupost per dur a terme aquestes accions necessàries per gestionar el bosc i les franges. L'últim PEPNAT que es va aprovar assignava un pressupost, si no m'equivoco, d'uns 8 milions d'euros, potser tu em pots corregir, Jordi, per gestionar, per fer aquest paisatge de mosaic que existia tradicionalment al territori, però sembla que no s'està acabant d'executar, almenys a dia d'avui, un any després d'aquesta aprovació. Què falta? Voluntat política? Falta pressupost? On hi ha l'error? No? Perquè... crec que estem tots d'acord que això ho sap tothom, vull dir que el perill hi és i que cal aquesta gestió per prevenir-lo, no? Però sembla que hi ha uns pressupostos, la Generalitat destina més diners que mai a fer aquestes franges i a la gestió del bosc, però a dia d'avui encara no s'ha traduït a una gestió de les masses forestals.
Suposo que s'adjunta moltes coses. Una és que cal molta més inversió que mai, no? I per molt que puguem posar diners no és suficient. L'altra és que de vegades prometen diners que no arriben i de vegades arriben i mentre es fa el tràmit burocràtic per a poder-ho executar, no sé, passen anys, no? Per tant, bueno, són moltes coses. Sí que és cert que el PEPNAT per a mi fa una molt bona anàlisi i una proposta bastant valenta que demostra un cert canvi de mirada respecte als parcs naturals com intocables i ja està, sinó que proposa actuar, proposa transformació en quant a mosaic agroforestal, però també adaptar el bosc a la situació climàtica actual, que no és la de fa 100 anys, que és quan va néixer aquell bosc.
És que fins ara la visió era una mica dels anys 80, de no toquem, no talem, no gestionem.
Però, clar, falta segurament un ens que coordini realment, perquè el consorci continua molt marcat per les diferents forces dels municipis i un fa les franges d'una manera, l'altra d'una altra. Segurament cal més suport a la pagesia. Quan parles amb la gent que fa plantacions en Collserola, diuen que és molt poc rendible, perquè és un sol que no val res. Els camps que estaven en Collserola eren els que menys valors tenien, perquè els que tenen valor són els de la plana, perquè la plana ara són
perquè és molt
cases,
més fàcil de treballar, clar.
I alhora trobem molts problemes de rendibilitat. Una cosa tan senzilla com que hi ha molt senglar, si no tanques bé els teus camps, et destrossen la collita. I clar, després això és el que et permet subsistir, no? Sí que es va fer un pas fa un parell o tres d'anys, que és el contracte agrari,
sí.
Que permet pagar una part de serveis ecosistèmics que presten, però continua sent una cosa molt minsa i caldria molt més diners per a realment obrir noves franges, fer nous camps, consolidar el que tenim, no?
De fet, des d'aquesta casa estem fent un seguit de notícies i reportatges per veure com ens està afectant la sequera. En un d'aquests parlàvem amb la gent de l'Ortiga, que es plantejava traslladar molta part de la producció de Sant Cugat a una altra part del territori, perquè amb el canvi climàtic i la sequera actual no poden, i no fa tants anys que l'Ortiga està en marxa,
però ja...
de l'inici ara hi ha camps que abans eren inundats i no els podien treballar i que el sol era més fèrtil i que a dia d'avui ja no es poden treballar. Aleshores, deien, potser aquí podem deixar vinya, una vinya que l'han plantat fa pocs anys, per tant, requerirà de temps per ser productiva, i marxar amb les altres plantacions a un altre punt del territori. Si els pocs pagesos que tenim no poden treballar...
Catalunya està tendint al secà. Això la gent que analitza el comportament climàtic i les seves conseqüències agrícoles Hi ha zones que encara es poden salvar una mica, no? El Maresme, per exemple, encara té el delta del Llobregat. Però majoritàriament tendim al secà. Quin és el problema del secà? Que, a diferència de l'horticultura, tu tens l'arbre allà tot l'any, té el cicle de collita, i, per tant, bueno, no és igual deficient, no? I també és un producte que no és d'alimentació diària. Encara que pots plantar ametlles, olives, o no sé què, però, bueno... No és el que t'alimenta, és el complement o com ho cuines, no? Però no...
Sí, estem assistint a un canvi accelerat, no? Un canvi que va a més, en pocs anys, cada cop va canviant, no? Llavors, clar, això també suposo que dificulta com gestionem tot això, no? Però està clar que el problema el tenim i que cal afrontar-lo, clar. Llavors, jo crec que aquí el principal és que s'assegui tothom a parlar i veure
algú
com...
Algú ha de posar seny.
Clar, sí, com solucionem això?
Jo crec que el problema més greu de tot això és que l'administració pública funciona com funciona i costa molt trobar persones que posin el seny adequat, de dir, parem, pensem, analitzem, quina és l'emergència ara, anem per prioritats i... Perdoneu, però no veig que ningú faci això mai a l'administració pública.
Bueno, i per no exigir només a l'administració pública, és cert que els consumidors com a tal tampoc tenim moltíssim poder, però podem fer algunes coses. Per tant, tinguem un poc d'ull quan comprem. Si tenim cooperatives que fan agroecologia, doncs intentem comprar-los a elles o a un grup de consum local, no? Gent que, al final... bueno, són els que estan gestionant aquest territori, que si no arriba a ser per ells encara estarien pitjor, no? Per tant, tot el que sigui fer-lo suport, bueno, acompanyem-los, petites botigues que es preocupen de tindre també producte de proximitat, bueno, tot això suma també.
Suma, però al final passa... És com una mica amb tot, que acabem assumint les responsabilitats dels ciutadans a títol individual, que evidentment, jo estic d'acord, Jordi, i s'ha de ser conseqüent amb les accions, però jo crec que és l'administració que potser ens falta una mica un pacte de país en la qüestió del canvi climàtic, perquè no és nou, el tenim a sobre, i crec que és una qüestió prou seriosa com perquè hi hagi un consens que, més enllà dels canvis de govern que anem tinguent cada 4 anys, que és la mar de legítim, hi hagi un rumb acordat per gestionar tota aquesta massa forestal i el territori i totes les qüestions. Va, tenim la sequera a sobre, tenim unes eleccions, no tenim un rumb amb aquesta qüestió i crec que, vaja, que és dels més importants i potser no l'estem sentint parlar prou.
I que és la realitat, o sigui, el clima està canviant, és una realitat i, per tant, hi ha coses que hauran de canviar, com ell deia, ens haurem d'anar adaptant i haurem de pensar les coses de manera diferent i si hem d'anar a assecar... perquè és el que ens porta, doncs haurem de plantejar com ho fem i de quina manera ho fem perquè sigui el més profitós per tothom, no?
El Jordi ara apuntava que estem tendint aquest clima de secà a Catalunya, així ho diuen els experts, però un dels problemes és que els arbres que tenim no són encara d'aquest clima.
No.
Per tant, hi ha un estrès hídric a la massa forestal increïble. Jo crec que qualsevol persona que hagi sortit a passejar pel bosc veu els arbres morts que tenim. Des de Collserola apunten... De fet, han començat a talar arbres a Collserola, cosa inèdita, ho deia el Jordi en els últims anys. El nou PEMNAT té una mirada molt més actualitzada de com s'ha de gestionar el parc natural, no amb aquesta mirada de deixar fer, sinó d'actuar. Però per això fan falta diners, fan falta actuacions, i també pateixen des del parc de Collserola i altres entitats, m'he trobat algun cop amb les entrevistes, que potser hi ha una mirada per part de la població, possiblement d'aquesta part més urbana, que no acaben de veure amb bons ulls això de tallar els arbres, no? que els sembla una mica una salvatjada, però ells apunten que és absolutament necessari. Tenim tants arbres que l'aigua no arriba a tots i se'ns estan morint, per tal cal una gestió. No sé si esteu d'acord que potser ens falta pedagogia. No tenim per què ser experts en tot, la ciutadania, no? Però sí que està bé estar informats, però potser faltaria pedagogia en per què és necessari fer una gestió forestal, perquè si no entren aquests discursos a vegades... en contradicció amb el que és necessari.
Sí, i entendre també els matisos, perquè tallar arbres a Collserola és necessari perquè té estrès hídric. Altres boscos més menuts que es troben al voltant de ciutats i que no tenen un continu boscós respecte a Collserola o altres muntanyes de l'entorn, en canvi, potser no tenen el mateix estrès hídric i estan prestant un servei ecosistèmic molt gran a la ciutadania. Quan dic servei ecosistèmic vol dir anar a passejar el gos, si vols, vull dir, tampoc cal res més. Però és important, perquè en ciutats cada vegada més grans,
més denses,
el contacte amb la natura és més complicat, per tant, trobar l'equilibri entre aquells boscos que estan prestant un servei ecosistèmic i els que són més continu boscos, que puguen prestar en una part servei ecosistèmic, però que pugui haver aquest mosaic agroforestal, és un equilibri molt complicat, i per tant es pot portar a dir cal tallar arbres a Collserola, no cal tallar arbres en els pocs boscos que queden en la plana del Vallès, per mm-hmm. exemple, no? I, bueno, això és una cosa, també és una decisió política, de en cada punt que prioritzes, en funció també de la situació d'aquell bosc i el seu entorn, no? Per tant, segurament també cal una planificació de com s'actua sobre quins boscos i de quina manera, no?
Mm. No, i això, explicar-ho. No, i explicar-ho.
Sí, no. Però això que deia l'Alba és veritat, no? Que hi ha que falta aquesta pedagogia. Exacte. Que potser aquí molta gent que viu a ciutat, diguem, rodejats de boscos, doncs sempre hi ha aquesta cosa de, oh, no, tallem els boscos, no? S'ha d'explicar bé, no? S'ha d'explicar una mica en la línia del que deia el Jordi, i explicar per què és necessari fer aquest tipus d'actuacions.
Sí, sí. De fet, la massa forestal ha crescut, no me'n recordo del percentatge, la tenia apuntada a l'estic buscant ara si la trobo, però la massa forestal a Catalunya s'ha multiplicat en les darreres dècades, sí. Pel que explicàvem al principi, doncs que la pagesia ja no pot viure de la seva feina. Mm-hmm. S'obre un altre meló amb aquest tema de les franges forestals, i és que hi ha barris com Sol i Aire, per exemple, que estan enclavats al mig del Parc Natural de Collserola. Aquesta zona actualment està identificada com a espai de regulació especial, i el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, el que anomenem el PEMNAT, marca l'extinció dels habitatges no emparats al planejament urbanístic. Així i tot, sí que és veritat que els grups municipals, en reiterades ocasions, però l'últim va ser aquest ple d'octubre, es van conjurar per regularitzar-lo i aconseguir que el barri sigui reconegut com un enclavament local. Però sí que és veritat que és un meló de difícil gestió, tot i que de Sol i Aire fa molts anys que són molt conscients d'on es troben i tenen el grup d'autoprotecció que potser caldria en altres parts del territori. Sí. Com solucionem Sol i Aire? S'ha de regularitzar? S'ha d'extingir? Està complicat dir-li a algú que marxi de casa seva.
És molt difícil dir-li a algú que marxi de casa seva, i és molt fàcil fer barris que no tenen cap sentit. Per tant, el primer és deixar de fer barris que no tenen sentit, perquè encara veiem, depèn d'on, alguns desenvolupaments urbanístics, què esteu fent? És cert que Collserola sembla que hi ha una mica més de consciència, no estan havent tants desenvolupaments urbanístics, però encara queden zones que es podria edificar, que ja veurem què passa, mm-hmm. perquè com els propietaris d'aquests terrenys buiguen, potser no és tan fàcil aturar-ho, no? Per tant, aquesta és una cosa. Sobre Sol i Aire en concret, el problema és que ells tenien la promesa que la figura aquesta de l'ERE, l'Espai de Regulació Especial, que fa molts anys que es va regular, es serviria per atindre...
Per
protegir-los, no? Per evitar que cresca més, però conservar les cases que hi ha. En el moment que es va tramitar el PEPNAT, en paral·lel es va tramitar una modificació del Pla General Metropolità, que finalment va reconèixer que allò era zona verda, per tant no urbanitzable, i per tant la acció urbanística que s'ha de fer en conseqüència és retornar-ho a allò que posa el planejament, i retornar-ho vol dir, evidentment, exacte, desfer tot el barri i deixar que es renaturalitzi, no? I ells pensaven que la figura de l'ERE serviria com per acabar tenint una excepció. Tot i això, com la concreció d'aquesta catalogació urbanística de tornar a verd, no? S'ha de fer a través dels municipis, és quan s'ha constituït aquesta taula amb el veïnat de Sol i Aire, els grups polítics, tècnics de l'àrea medi ambient i d'urbanisme, per a veure quin marge de maniobra encara tenen. Clar, en un principi implicaria una modificació de planejament, però és molt difícil que una zona que és zona verda, que és no urbanitzable, la pugues classificar com urbanitzable, no? Per tant, sé que és una batalla que tenen...
A més,
mica...
genera un precedent, també.
Genera un precedent, però tampoc és...
En altres zones...
Però és el precedent que han tingut algunes zones de la Floresta o que han tingut les Planes. Vull dir que, si parlem de precedents, ja n'han tingut. Potser sí que a llarg termini Sol i Aire hauria de desaparèixer, però que desaparegui en funció que els veïns deixen de viure allà.
Clar, no? Hosti,
i
no
ja
fotràs
està.
Fora.
I per tant, protegir-los al màxim, donar-los aquest reconeixement, i si és de 600 anys, quan Sol i Aire deixa de desaparèixer, acaba desapareixent, doncs mira, ja està bé, no? Però... Jo crec que el problema que tenen els veïns és que tenien unes expectatives i que veuen que ara és com més imminent del que es pensaven. No?
És un neguit, de fet.
Bueno, i tant. Sí, sí.
No?
Però crec que fins i tot ells són conscients de que no t'he sentit que allò siga zona urbana com si fos el centre de Sant Cugat, perquè per això tenen un grup d'autoprotecció, una associació de veïns que fa moltes coses en relació al bosc que s'envolta. No?
És la seva acció principal, de fet, de Sol i Aire.
Sí, sí.
I aquest pla que tenen d'autoprotecció... Em quedo amb aquest grup, punt, sí. No? Aquest grup, és algo que està funcionant molt bé, perquè no es replica, no?, a la resta de Collserola d'alguna manera, perquè podria servir una mica per el que estàvem parlant abans, no? Ja que l'administració està trigant tant en preparar i crear els protocols, potser això ajudaria, no? No ho conec, amb detall, però...
Ho van intentar amb les Planes, crec que va ser, i no va acabar de funcionar. Perquè, clar, al final són voluntaris, són veïns voluntaris, clar, que en relació amb els bombers, per exemple, tenen accés als hidrants, per tant, si hi ha un conat d'incendi, ells poden fer una primera apagada, tenen la clau del camí, de la pista forestal que va cap al pantà de Can Borrell, per tant, si l'incendi ve per l'únic accés que té el barri, poden obrir allà i fugir per l'altra banda. Però, clar, això implica molt voluntariat i molta coordinació. I, per tant, bueno, o tens molta gent molt sensibilitzada i molt disposada...
Però es pot oficialitzar una mica més, a lo millor, per ajudar a que tingui una consistència més sòlida. No?
Sí.
Clar, això requeriria de voluntat de les administracions,
clar,
no? I de dotar pressupostàriament aquestes coses, perquè al final estem deixant a mans de la ciutadania la seva autoprotecció.
No, però és que ens estem gastant els diners amb altres coses potser menys importants. Vull dir, al final els diners hi són, perquè hi són. Potser que revisem on els col·loquem. No?
Són prioritats, no? És el que sempre diem, amb educació, amb sanitat, clar, amb cultura, i els diners, cadascú, cada govern decideix com quan es posa a cada cistella. No sé si també hi ha un agreujant, que és que el 90% de la massa forestal a Catalunya estigui en mans de privats, no de l'administració. En parlàvem a la, podríem dir, la pretertúlia, abans de començar el directe, a un quart de deu, que moltes persones són propietàries de boscos però no hi tenen cap gestió directa, no? Els hi ha arribat a través d'herències, els seus abans passats si treballaven al camp o als boscos, però a dia d'avui doncs poca gent que ara dat això gestiona i explota, en el bon sentit de la paraula, aquests boscos. Creieu que això és una dificultat afegida a l'hora de gestionar-ho? Perquè requereix molts diners.
Sí, a veure, jo crec que com a mínim en Collserola hi ha una certa consciència dels propis propietaris que comencen a plantejar algunes accions de forma mancomunada. Collserola Iniciatives, de fet, fa uns quants dies, de fet, just ara, quan acabo la tertúlia, vaig entrevistar-los, o sigui que més o menys ho tinc en ment. Tenen com una proposta d'actuació de regeneració de boscos de la mà d'una empresa que s'encarrega de gestió forestal, que en el moment que acabi la temporada d'incendis agafaran unes primeres hectàrees i començaran a actuar en quant a regeneració, que ara es preguntaré exactament què vol dir cada actuació, no? Però entenc que és una mica això, eliminar arbrat mort, intentar començar a substituir el que ja no pot sobreviure en les condicions climàtiques actuals i començar a posar d'altre que sí que...
Més adaptat a la climatologia actual.
Per tant, bueno, sí que hi ha una certa preocupació. Quin és el problema? Que no hi ha un gran propietari forestal, potser en algun massís sí, però majoritàriament són molts petits propietaris forestals, no? Clar, coordinar tot això, si ells no creen una associació, es coordinen entre ells i l'administració els ajuda a fer les accions, és molt complicat, perquè al final, si tu tens 2 o 3 hectàrees i t'has de posar d'acord en 15 més que tenen 2 o 3 hectàrees, doncs tampoc és senzill. A més, les actuacions són cares, perquè el rendiment que podien treure el bosc, es va deixar de treballar el bosc, és perquè no era rendible, perquè la llenya que treien ja no tenia profit, no? Bueno, pues sí, i tot i això vull quedar-me en la part positiva, de que ara hi ha una associació a Collserola que, bueno, té la preocupació i presenta un primer projecte. Sobre el conjunt de les actuacions que s'haurien de fer, segurament representa un percentatge mínim, però bé, com a mínim creen consciència i, bueno, i fan una acció que ni que sigui en aquella zona tindrà el seu paper.
I tant.
Que déu-n'hi-do, eh?
No, al final tot és una qüestió de corresponsabilitat, no? Que hi ha molts actors i cadascú ha d'assumir la part...
Eh?
Sí, molts. Potser massa, però que han d'assumir cadascú la part que li toca, no?
Però no hi ha ningú per sobre coordinant-ho tot.
Els consumidors també, com ha dit abans el Jordi, doncs aquí tenim un problema i l'hem de gestionar una mica entre tots, no? Cadascú amb les seves mesures i amb el que li toca, també, no?
Ja, per qui tira del carro, o sigui, és que aquest permís...
Trobes a faltar un lideratge.
Home, és que quan són tants actors, perquè són moltíssims, no?
Si cada... Tirar del carro, jo crec que ha de tirar del carro l'administració,
sí,
no?
Sí, però
evidentment, aquí hi ha molts actors i tots s'han de seure i han de parlar, no?
Seguirem parlant, perquè... Bueno, ara tenim uns dies una mica fresquets, una mica inèdits per aquesta època de l'any, però no crec que la calor es faci esperar gaire i creuem els dits.
Les previsions de l'estiu no eren bones, o sigui que...
Perquè les previsions apunten a un estiu molt calorós, amb uns boscos molt estressats i molt secs, i amb unes precipitacions, una pluviometria que aquest any ens ha deixat secs. Absolutament. Si us sembla, canviem de tema. Aquest matí hem publicat a Cugat Media una entrevista amb l'Elisenda Pascual i Martí. Ella és una psicòloga familiar que s'ha fet coneguda arran de la seva participació a la sèrie Això no és Suècia, després us pregunto si l'heu vist o no, on feia el paper de terapeuta especialitzada en criança. De fet, ella no és actriu i s'interpreta, per dir-ho d'alguna manera, a si mateixa. I és que els últims anys un dels temes que més preocupa les famílies és l'accés a la pornografia, una temàtica que Pascual domina, i sense anar més lluny, la setmana passada va oferir aquí a la Unió la xerrada organitzada per escoles coeducatives, un altre cop iniciatives per part de la ciutadania per aportar temes que podríem dir que també són de país, que es deia Porno, com acompanyar infants i joves. Què creieu que ha activat aquests últims anys que ens sentim a parlar, potser més que mai, la preocupació generalitzada per l'accés a la pornografia, sobretot per joves i infants, per menors d'edat?
És un canvi de tema absolutament radical,
sí, eh?
Hem passat dels boscos a la pornografia. Pues venga.
No, és un fet, no? Vull dir, és un fet, totes les dades ho diuen, que el porno s'ha convertit en una mena de porta d'entrada, diguem, a tot el que és la qüestió sexual pels menors, no? Sobretot per tota l'explosió, diguem, dels smartphones, uh-huh, i dels vídeos i tot això. Llavors, clar, aquest és el problema, no? El problema és que la principal font d'informació dels menors és el porno, no? I no el que hauria de ser, suposo que és una educació sexoafectiva que estigués a les escoles, també als pares, a les famílies, no? Que a vegades no volen tocar aquests temes i s'han d'abordar si tens criatures, i aquest és el punt, no? Que molt del contingut que hi ha en el porno és un contingut violent, és un contingut que reprodueix estereotips de gènere, on hi ha aquesta violència, on hi ha aquest sotmetiment de la dona, etc. No? Doncs aquest és el punt, no? Llavors jo crec que s'ha d'abordar, diguem, des de la prohibició, perquè és impossible prohibir, no? Tallar-ho, això, no, jo crec que no ho podem evitar, ja no es pot evitar, però sí no deixar l'altra pota, no? És tota aquesta part de l'educació.
Un acompanyament.
Clar, de l'educació sexoafectiva, que ha de dir als nanos, no? Doncs això no és real, segurament, això és ficció, no? Mm. Perquè estem parlant de ficció. Aquests comportaments violents no es poden reproduir, no? Perquè estan malament, no? I, bueno, tota una sèrie de treball que crec que això falla, no? Tant a escoles com a famílies, i que compensaria, diguem, tota aquesta onada que arriba a través dels telèfons mòbils. Prohibir-ho em sembla que no,
és que no
seria...
És que no pots prohibir.
No es pot prohibir.
Pots posar les indústries més potents i que mou més diners. Clar,
però sí que hi ha alternatives, no? Que serien més en la línia aquesta del treball, que crec que és una mica el que deia
l'Elisenda
de l'entrevista, no?
És educació. O sigui, per mi és un tema claríssim d'educació. O sigui, no podem controlar-ho, això està tot arreu. I prohibir, jo crec que, a més, és segons com contraproduent, inclús. Però jo crec que tenim molt a fer amb temes d'educació sexual a les famílies, per mi, sobretot, a casa, i després a les escoles. I sobretot, potser no pots prohibir, però sí pots desmentir. Pots dir, parlar obertament, heu vist això, heu vist... Això no és cert, això és ficció,
clar.
Això no és així, això no és sexe, això no té res a veure, no? Llavors, jo crec que hi ha molta feina a fer en aquest sentit, però, en fi, jo crec que ara estem en un punt, a més, en el que dic, o sigui, cada vegada hi ha més maneres d'arribar-hi, més plataformes, molt difícil de controlar, molt difícil.
Sí.
Cada vegada se li donen a les criatures molt abans els dispositius mòbils, cada vegada tenen accés sense cap tipus de pega, i aquí la feina l'han de fer primer a casa, jo crec, i després sí, a les escoles.
Preocupa molt l'edat, no? Perquè realment...
Els 8 anys, les mitjanes d'accés a la pornografia és amb 8 anys.
Clar, però si tu li dones un mòbil a un nen, és que com li controles que no arribi a segons...
Bueno, hi ha eines, però
clar,
és complicat.
Però
és cert que aquesta reducció de l'edat, quan encara no
ha arribat
ni a la maduresa ni a la sexual...
No sé si a vosaltres us sorprèn, però jo que als 8 anys...
8 anys sí, la veritat.
Sí.
És tremendo, però jo no paro de veure restaurants, nens de cotxet, com estan els pares els han donat el mòbil mentre estan dinant, eh? Així és de vegades. Mm-hmm. No sé, per on comencem, no?
L'accés a... Em vam abordar a una tertúlia, no sé si la setmana passada, Jordi, fa un parell de setmanes, de l'accés als telèfons mòbils. Jo juraria que hi eres.
Si és possible. Bueno, no, sobre el porno, jo suposo que el que ha passat és que hem començat a veure les conseqüències d'aquelles generacions que ja han fet un ús tan normalitzat del mòbil, que entenem que part de les conductes que estan donant-se ara en quant a violències en les relacions poden estar marcades per això, no? I per tant, aquesta consciència ha preocupat especialment a les famílies i aquells que comencen a veure, que els, especialment no, quan els seus fills comencen a, bueno, a relacionar-se amb altra gent o just abans, no? És a dir, té l'edat que potser hi té alguna relació sexoafectiva. Posen l'alerta, intentar explicar-ho, no és fàcil, perquè a més, si són preadolescents o adolescents, ànims a parlar de depèn de quins temes. Jo que no m'he trobat, no tinc fills, però ja arribarà.
Jo sí.
Però és que no t'has d'esperar que sigui d'un adolescent.
Aquest és un dels punts que...
Sí, sí,
el tema sexual ha estat per la casa de manera natural.
Sí, des del primer moment, clar. Sí, sí.
Dir les coses pel seu nom, no?
Sí, però el que vull dir és que segurament moltes famílies no...
No tenen les eines, no?
No tenen les eines, no són conscients fins que no s'ho troben. I per tant, que hi hagi xerrades com aquestes també representa un acompanyament. També pel que em van dir, que crec que és significatiu, el públic d'aquella xerrada, jo no vaig poder anar i tenim pendent parlar amb la Lisenda, no? Però es veu que el 90%, o més del 90%, eren dones. És a dir, qui s'encarrega dels dos temes
en
casa són dones. Que està molt bé, però què feu, pares? Que també sou exemple de sexualitat, de la vida en general,
no?
I per tant, sou uns referents que hauríeu d'estar també preocupats per aquestes coses. Com a punt que, de vegades, tot recau la criança sobre una banda.
Quina llàstima que no sorprengui, no?
Ja.
Aquesta dada.
I baixant un altre cop el tema del porno, perquè el porno té aquest component, jo crec...
Masclista.
Masclista, absolutament, no? I que suposo que llavors també fa que preocupi més a les dones, no? De dir quina mena de models...
És que no estan... li hauria de preocupar als homes.
També. Sí, evidentment que sí, però que la conseqüència suposo és que també hi hagi més dones preocupades per allò que estan veient, de quin tipus de continguts violents, no? I que sotmeten la dona, s'estan difonent.
Mira, parleu de les conseqüències, ho ha abordat també el Jordi i ara el Dani. La Sara Vella, que és la persona que ha entrevistat a l'Elisenda Pasqual, li preguntava, no?, si hi havia una relació directa entre el porno i l'augment de les violacions. I ella deia que els estudis, diu, parlen per si sols. La cap de pediatria de la unitat d'abusos sexuals de l'Hospital de Lleida explica que els abusos que més detecten ja no són entre adults, com era abans, sinó que són entre menors, no d'adult a menor, sinó entre menors. Per tot el material pornogràfic que consumeixen, que diu ella, creuen que això és una realitat, que és legal i que es pot fer, no?
Clar, si només veuen agressions, el que reproduiran seran les agressions, i perquè encara no tenen les eines com per saber què està bé, què no està bé, no? Llavors, jo crec que té sentit això, no? Que té sentit que passi això.
També és veritat que potser que les generacions que ara som referents, no? No hem tingut una educació sexoafectiva especialment bona. Jo, per sort, a casa meva m'han parlat d'aquestes coses, però jo recordo que l'única educació sexual que he rebut a l'institut va ser que van portar-me uns penis de plàstic, a posar-li el preservatiu i a parlar-me de la seguretat, perquè jo no tingués una malaltia de transmissió sexual ni em quedés embarassada. No m'han parlat del plaer, no m'han parlat del respecte, no m'han parlat del consentiment.
Us explico jo a la meva època, que jo... anava a un col·le de monges.
Clar.
Mai. El dia que s'havia de parlar de sexualitat, ens van parlar de vocació religiosa, o sigui, imagina't.
No, i que tot això també estem vivint una revolució, vull dir que és veritat que els últims anys tots aquests conceptes, doncs, fins fa poc no se'n parlava, no? I ara sí, no? Doncs és incorporar tot això per desactivar tots els riscos que té.
Però les generacions joves d'ara ja han tingut uns pares, vull dir... més joves, vull dir que al final...
Sí, però més jove no vol dir més format, a vegades.
Estic d'acord, però a mi em sorprèn. O sigui, jo sóc més gran que vosaltres i l'educació que jo vaig rebre era en plena època franquista, o sigui, que realment era una altra cosa. I malgrat això, jo he intentat que això no passés amb els meus fills, no? Em sorprèn moltíssim veure que encara hi ha famílies molt més joves que jo que no toquen aquest tema a casa. Bueno, o sigui,
de fet, hi ha entitats que no volen que es parli a les escoles.
Hi ha entitats i grups polítics i altres entitats i grups de pressió que lluiten per justament perquè no se'n parli gens.
I aquest és el problema. O sigui, per mi, aquesta és la base del problema.
De fet, una de les preocupacions és que en aquests casos que les famílies no en volen parlar o a les escoles no s'aborda aquest tema, és que el porno acabi sent la primera educació i el primer contacte que tenen amb el sexe i les relacions sexoafectives.
Segur que moltes d'aquestes famílies deu ser així.
Perquè si no en parles amb els teus pares, potser tens por de preguntar, no? Si tens dubtes... Perquè és una cosa que fa vergonya, jo crec, que l'adolescència. És possible que faci vergonya, que siguin... Sí. I fins i tot pels pares i les mares, no? Com que tu no ho has viscut, com que no has tingut potser aquestes converses, hi ha aquell moment de dir com ho abordo, no? L'hora del sopar, no sé si seria l'hora.
Bueno, però ens hem d'educar tots plegats. Perquè hem de normalitzar-ho, perdoneu. O sigui, no necessites un moment adequat, no sé com dir-ho. Mm-hmm. O sigui, jo crec que el problema és normalitzar-ho. I potser s'hauria de fer una feina amb les associacions de pares i mares. Potser s'haurien de fer formacions o cursets o explicar-los i donar-los eines, no? de com mantenir aquestes converses, de com normalitzar aquest tema. No?
El problema és que només les persones que s'interessen per parlar-ne són les que van a aquests cursos, no? Aquestes xerrades.
Com és que, de fet, aquestes xerrades, escoles coeducatives, són les comissions de gènere de les AFES. Vull dir que... Però, clar, al final et van... els que ho han organitzat, i els 4 o 5 més que estan a l'entorn interessats.
I va haver gent que no hi va poder anar, vull dir que hi havia moltes persones interessades en anar-hi, però sí, clar, és el públic que diu el Jordi, les persones que ja estan sensibilitzades amb aquest tema, que possiblement ja fan una tasca que sempre és millorable, però que ja tenen la sensibilització i potser no arriba a aquelles que no ho estan.
Sí.
Greu.
I els governs, que s'han de posar les piles amb això? És a dir, el Dani deia, no es pot prohibir, no?, la pornografia, o encara que es prohibeixi com moltes coses prohibides,
el que sí que
es passaran
pel
davant, però potser sí que podem fer polítiques de prevenció. Ja s'està intentant, el govern espanyol parlava d'haver de posar DNIs, d'una autentificació d'identitat, però tots sabem que això també és fàcilment falsificable.
I més ara. Jo el que anava a dir és, no es pot prohibir, però sí que he vist ara, per exemple, a Twitter o X, o com es digui ara, i no sé si també a Instagram ho he vist, moltes notícies que són de dubtosa font, no? Val? Hi ha un comentari a sota que diu aquesta notícia no s'ha pogut corroborar, és molt probable que sigui falsa. Uh-huh. Val? Això mateix, en pornografia, es podria fer. No? Això no és real, val? Això és ficció, no sé, potser algun tipus de warning d'aquesta manera... que alguna cosa, a lo millor, pot fer. Dius, tu estàs mirant, dius, bueno, vale, això no és veritat. Potser per aquí es podria intentar fer alguna cosa, perquè prohibir ho veig molt complicat. Vale? Però, bueno, almenys t'està donant una indicació de que allò que estàs veient no és real, no? Igual que passa amb imatges d'intel·ligència artificial, que moltes vegades et diu, aquesta imatge ha estat generada en intel·ligència artificial, per tant, no és real.
De fet, YouTube ara t'ho pregunta, quan puges un vídeo, des de fa un mes, et pregunta si per aquell vídeo hi ha coses que no són reals.
Exacte. Jo crec que per aquí potser es podria començar a fer una mica de pedagogia de lo que és real i lo que no és real, no? No sé.
Sí, no, alguna cosa es pot fer segur, no? Però jo crec que la cosa principal és contrarrestar, no? Contrarrestar, diguem, amb el que ara no s'està fent bé, que és tota aquesta part, diguem, més educativa, familiar, no? Que això desactivaria una mica tota la resta del contingut, no?
Sí, igualment, per tindre coses positives, jo crec que a nivell d'educació sexual a les escoles s'han fet passos, ara hi ha gent bastant potent fent tallers que no tenen res a veure amb els que vam rebre les
generacions
que estem
així, no? A les escoles públiques, parlem, i algunes privades i concertades segur que també, però...
Hi ha molta... És que em vull quedar-me sempre un poc en la part positiva, perquè no sembla que estem fatal, no? Però sí, s'han fet molts passos, s'han fet processos fins i tot comunitaris dins d'escoles, reflexionant sobre els banys i si hi ha agressions i no, si han de ser mixtos o no, com garantim la seguretat, com garantim la higiene... tot el tema de la menstruació en nenes que les tenen abans, com acompanyem este procés, si repartim ara calcetes menstruals o un tàmpax o no sé què, bueno, és tot una cosa que com a mínim quan jo estava en l'institut era...
Anecdòtic,
sí que et venien, feien un taller i et deien 4 coses i ja està, i sembla que ara hi ha una mica més de sensibilitat, per tant, bueno, també tinguem una miqueta d'esperança.
La veieu, l'esperança?
Sí, home, i tant.
Sempre, té raó, sempre. Hem de ser positius, sí, sí.
Sí que és veritat que hi ha una part de la població jove i hi ha hagut aquesta sèrie documental al 3CAT, a TV3, de la pornografia, no? I sí que, bueno, veiem una mica de tot entre els infants i els pares, però també hi ha joves que estan conscienciats, que saben que allò no és realitat, que saben que en el consentiment, que el desig ha de ser de les dues parts.
I es parla de temes de manera molt més oberta. I jo ho veig amb amics, els meus fills i amb els meus fills, no?, que parlen de la regla com una cosa absolutament normal davant de qui sigui, que això abans era tabú total, tabú total, que ja està vergonya, no diguis. Saps? Jo això he vist un canvi.
Sí, home, jo recordo anar a l'institut, al lavabo, quan t'havies de canviar la compresa o el Tampax, portant com si fos...
Amagat.
Sí, amagat, com si portessis allà un droga o alguna cosa, perquè no et veiessin, no? Com si fos quelcom vergonyós o que t'haguessis d'amagar.
Com si fos dolent, no?
Doncs bé, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots tres. I als oients, recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí a la ràdio 91.5 FM, per la web a www.cugat.cat i també els vostres dispositius amb Alexa ens podeu escoltar. Molt bon dia a tothom.
Cugat Ràdio 91.5. La